la ràdio de Sant Feliu de Codines.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues! Abans de començar a valorar l'edició de la pujada en costa d'aquest any, em reconec com a pecador i faré allò que fa molta gent en aquest poble, que és parlar d'oïdes i em basaré en el que s'han encarregat de difondre els mateixos organitzadors per les xarxes socials. En els temps que corren, qualsevol acte que es presti a ser multitudinari convé que cuidi les formes de les xarxes i a fe de Déu que ho han fet. Si em baso en el camp penjat, l'afluència va ser màxima de participació a la presentació del llibre, als entrenaments, al parc tancat i a la pujada en costa de diumenge. Quin goig que feia la curva de la Roca Gran amb les fotos que han penjat a les xarxes. Ja ho vàrem parlar dilluns de la setmana passada, recollint un llibre 30 anys d'experiències d'una prova tan mítica com aquesta té molt i molt mèrit. Tot forma part de la petita història de Sant Feliu. Però per mi, el que encara té més valor i que n'hem parlat tantes vegades en aquest programa és que en temps com els que corren hi hagi una sèrie de gent que segueixi lluitant per mantenir una prova amb tant prestigi. El resultat esportiu, com ja comentava l'Oriol la setmana passada, és el de menys. I la gran participació de públic i corredors, ha de fer que segueixin treballant per mantenir aquesta cursa ja tan tradicional. Gas i endavant. Bona nit i benvinguts a Tu Jugues.
Participa al programa al 93-866-3239, per internet a tujugues.com i a tujugues@onacodinenca.cat.
De la nit d'aquest 6 d'octubre de 2014. Bona nit i benvinguts al Tu Jugues, segona edició d'aquesta 11a temporada a Ona Codinenca. I avui farem una repassada al que ha passat aquest cap de setmana esportivament parlant aquí a Sant Feliu. I avui trepitjarem només una mica, que no se m'enfadin, el territori dels companys de l'Anem a la Muntanya, perquè avui parlarem d'alpinisme. Deixant una mica la faceta de competició a part, tindrem aquí la Fiona Pujol, que ens explicarà la seva particular aventura que començarà aviat, en poc més de 3 setmanes, a l'Himàlaia. I la volíem tenir aquí perquè, ja que va ser, més a més, finalista del Premi Tujugaire de l'any passat, doncs tenir-la aquí i que ens expliqués com està, què fa, de què viu, esportivament parlant, evidentment, la resta de coses que s'ho quedi per ella, però doncs que ens expliqui què fa i aquesta animalada, aquests més de 6.000 metres, doncs que encara aquest mes d'octubre. A part d'això, també repassarem l'hoquei, com sempre, encara amb la pretemporada, aquesta pretemporada mitjà amb competició, però que no acaba de ser competició de veritat, però que dissabte ja és l'últim test abans del principi de la temporada, el cap de setmana del 18 d'octubre contra el Mieres aquí a Sant Feliu. Repassarem també el futbol, repassarem el bàsquet amb una derrota, jo crec que gairebé històrica, aquí a Sant Feliu, derrota històrica. Ho comentàvem a l'editorial, a la prèvia del programa, gairebé equiparable a derrotes mítiques d'hoquei, de futbol de temps enrere, doncs aquesta vegada també és històrica, com aquell 9-0 o 9-1 a la pista del Vic l'any d'Hockey Lliga, doncs aproximadament l'equivalència vindria a ser el mateix, però segur que sempre les coses s'han d'agafar amb un punt de vista més optimista. I al mateix temps repassarem amb l'Oriol Vilanova al voltant de 9:45 del vespre com va anar aquesta pujada, aquest chronodriver, aquesta mítica pujada en costa. Més a més, en la presentació del llibre el tindrem per telèfon perquè ens expliqui res, 5 minutets, com ha anat tot plegat, perquè ha sigut un cap de setmana, com sempre, Sant Feliu, que no ha parat i que alguns dels actes han pogut seguir els companys d'Autojugues, com sempre, el control tècnic, preparant les coses quan són les 8:05 del vespre, com sempre, va a tope, ara reconstruint l'estudi, Pau. Bona nit.
Bona nit.
Has trobat el micro?
Sí, l'he trobat. Estava per aquí desperdigat.
T'han fet aquí un petit amago. Cap de setmana esportiu intens, eh? Ha pogut anar seguint cosetes per aquí a Sant Feliu. Déu-n'hi-do.
Sí, ens vam acostar, jo em vaig acostar una mica a la pujada, a veure passar uns quants cotxes, després amb el temps just per anar a futbol a veure el partit, perquè tot era a la mateixa hora, una mica també el dia abans doncs, aquesta victòria de l'hoquei, i ja està, em sembla que ja està, això ha estat.
I deu... I el futbol,
Sí, ho he dit, el futbol. Marc. És que el Marc estava per altres coses, però ja ho he dit.
Marc, bona nit.
Estàs aquí. Què tal?
No, més que res, perquè estaves aquí fent gestos.
Sí, estava xutant una pilota a l'aire, diguem-ne.
Futbol, espessor màxima, o què? O estrany, partit estrany, ara li preguntarem a Raül, però...
Sí, preguntem a Raül millor, que ell ho va viure des de dins del camp, des de dalt. Jo veia una mica, sí, de... Jo crec que es van sentir sorpresos. O sigui, que es van, saps? Que es pensava una cosa i va ser l'altra. Crec.
Raül, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé.
Comencem el debat, va.
Sí, pot ser.
Sí?
O sigui, més que sentir sorpresos, ens ho vam trobar molt de cop. No ens en vam donar compte, havien passat 10 minuts i ja ens havien segat 4 o 5 coners.
Fas rotllo València, Atlético de Madrid?
No vaig veure, però pel que diuen, sí.
Va ser com un boom?
Els van avassallar una mica al principi. Sí. Va, ho ampliarem després una mica més amb calma i també saludem a la Iolena. Iolena, bona nit, com estàs?
Molt bona nit.
Què tal?
Molt bé.
Ben tornada, una setmana més, eh? Segona setmana. Vam aconseguir que no s'espantés la setmana passada. L'hem mantingut una setmana més. Bé, jo crec que ja podem començar-te a fitxar, eh?
I tant.
Pensa que hi ha gent pel poble que diu qui és aquella
qui
noia?
Perquè com que qui és? Vam penjar la foto i la vam veure i vam pensar, qui és aquesta noia? Aquests d'autojugues no són tontos, no?
Pensa que feia dies que no tenim damisel·les, eh? Des de Núria Vila, dama per honor del Tujugues, i la Gemma Palau.
I la Gemma Palau.
Feia dies, no teníem.
Ara sí, eh? S'agraeix.
I tant.
S'agraeix.
I tant.
Almenys una mica...
No tenim paritat, però bueno.
No, home, teníem feina per trobar paritat. Amb la feina que hem tingut per trobar-ne una, trobar-ne dues o tres, ja, malament. Bé, doncs això és el que farem al Tujugues d'avui, com sempre, al 107.2 de la FM, 3W.zonacodinenca.cat i també a tujugues.cat. Recordeu que el .com ja no va, que és tujugues.cat. I la jornada comença així, com sempre, repassant els titulars de la setmana. Vinga, comencem parlant d'hoquei.
Un Sant Feliu dispers aconsegueix la victòria contra el Sant Cugat per 4-3.
Dos partits, dues victòries pel segona catalana aquest cap de setmana per 4-7 a Folgueroles.
Doblet de victòries per al femení que liderà la segona catalana femenina.
Continuem amb el futbol.
Una mala primera part condemna el Sant Feliu que acaba perdent per 2-5 amb el Predenc.
Pel que fa al bàsquet.
Dura derrota 86-28 de les noies d'en Quico contra el Vic.
I acabem amb la pujada amb Costa.
Una setantena de cotxes es reuneixen aquest cap de setmana per participar al 5è Rally Chronodiver Revival Pujada de Sant Feliu.
Oh, m'estic avorrint i tinc gana.
Anem a sopar fora?
Va, sí, però on podem anar?
T'agradaria anar a un lloc agradable, menjant bé i a un bon preu?
I tant!
Doncs fem un tot.
Un tot?
Sí, dona, anem al Tot Cafè. Un entrepà, un plat combinat, una cervesa, una tapa, un cafè... I ara també hi fan brasa.
Mmm!
Un bon xurrasco a la brasa amb patates fregides, un entrepà de llom, una crujicoca, una tapa de morro o de formatge, un cafè irlandès...
Oh, no en parlem més! Però on és això?
A la plaça, al carrer Travessia número 1. Té, si vols t'apuntes al telèfon per un altre dia. Cafeteria Tot Cafè, 93 866 34 88.
Uf, quina gana!
Cafeteria Tot Cafè, una delícia pel teu gust.
Participa a la Lliga a través de lligatujugues.onacodinenca.cat.
8 i 10 minuts del vespre, pràcticament seguim el Tu Jugues d'avui amb la sintonia de la Lliga Tu Jugues. Pau, com estem? Com comença la Lliga aquesta setmana? Debut?
Sí, debut, però no està fet encara.
Bueno, mala,
sí, que debut en pals.
Tens 50 minuts per fer-la.
Sí,
tu creus que és viable o no?
Provarem, va.
Provarem. Sí, home, jo crec que sí.
Haig de fer la setmana i fer la Lliga.
La setmana, ara que dius de la setmana passada comentaves que demanaríem la participació dels clubs i demanaríem la participació de les entitats. Jo a mitja sants de setmana vaig rebre un correu teu i demanant participació. Han respost les entitats i els clubs?
No.
Gràcies i bona nit. Això és la col·laboració que...
Jo explico poder que ha passat.
Explica.
En un cap de setmana...
El Marc té una teoria.
En un cap de setmana de fervor esportiu a Sant Feliu...
Fervor.
Pot ser que, clar, els clubs tenen molta feina, vull dir que ja... Ara jo crec que durant aquesta setmana que ja...
Vols dir que contestaran a partir d'avui, no?
Ah, home, jo crec que sí. Jo confio en Sant Feliu.
Pot ser. En tot cas, no sé si vam explicar la setmana passada, crec que no poder, no? Em vaig treure les puces de sobre, així de mala manera. La idea és que els clubs doncs, segurament participaran dels premis de la Lliga de Jugues aquest any. Vale? Tenim ja la penya valorana que ha confirmat que alguna cosa trobarem. Tenim el hockey,
sí,
que també ha dit que farà difusió entre els seus socis i jugadors.
Ah,
i que a més doncs, buscarem alguna cosa. I tenim què més, l'Atlètic també, que falta de, també confirmar-ho, doncs, ens ha dit que segurament participaran. Amb alguna hora de pista, alguna raqueta de pàdel, alguna història, alguna cosa trobarem. Per tant, els premis d'aquest any segurament trigarem més a confirmar-los. Tenim els 100 euros de Decathlon, com sempre, i el sopar al Tot Cafè segurament també, com sempre. Però a més a més hi ha altres coses, doncs amb els clubs més de premis més locals, diguem-ne, que repartirem entre, ja ho veurem, poder entre els 5 primers o una cosa així. I ja està, i doncs això esperem que sigui un al·licient més perquè... tinguem molts jugadors aquest any a la Lliga Tu Jugues. Recordeu que qui no tingui usuari escrigui a tujugues@onacudinenca.cat per demanar nom i password, o qui no se'n recordi de la contrasenya,
com és el cas
àlies Marc Apex, que ens enviï doncs, no me'n recordo del password. Va, nosaltres ja farem spam entre tots els que tenim registrats, però bueno, com sempre doncs, volem que a la primera jornada i durant totes les jornades siguin molts els que aposteu pels equips locals de Sant Feliu.
I dir que el Pau és un tio molt modest, eh? Perquè ha dit, em vaig treure les puces de sobre, i dir que la setmana passada ho va explicar i molt bé, però bé, no està de més, que avui
Hem tornat
a explicar, perquè quedi la cosa ben clara.
Clara i catalana.
Bé, doncs amb la Lliga Tu Jugues encarada, ja el Pau us informava de com funcionarà, doncs ens queda començar el programa i que el Pau pengi la jornada al final del programa si té temps, i no al llarg de la setmana. Farem bona difusió i no us ho perdeu perquè comença una de les coses divertides del món de l'esport codinenc. He de fer un petit canvi de sintonia, és culpa meva. No li hem passat l'esqueleta al pobre Pau i no sap que tocava parlar d'alpinisme. L'home del didgeridoo que està tocant a Ona Codinenca, no us penseu que estem aquí fent, no sé, la cova de Plató que començarà aquesta setmana,
sí.
Un programa de reflexió.
Com es diu l'instrument?
Jo crec que és un didgeridoo, això que sona.
Irene, tu creus quin instrument és aquest?
Jo crec que en el ton, cegament. Si ell ho diu, serà.
Buscava música per il·lustrar l'entrevista amb la Fiona, perquè avui... Bueno, la setmana passada ja ens comentaven aquesta animalada que es proposa fer aquesta codinenca, i doncs avui la tenim aquí a l'estudi. Fiona, bona nit.
Bona nit.
Com estàs? Espera, que fem la broma de no engegar-te el micro. Sí. Torni.
Bona nit.
Ara sí que la sentim. Com estàs?
Bé, molt bé.
Feia dir molts dies que no teníem a l'estudi.
Bueno, crec que no havia vingut mai.
Imagina't si feia dies.
Va bé.
Havíem parlat amb ella per telèfon algunes vegades.
Sí, jo sí.
Això sí.
I?
Connexions internacionals.
I?
Des d'on era allò?
Des d'Ucraïna.
És Ucraïna, però profunda, més a més.
Bueno, allà on ara estan així a tiros, des de Crimea.
Des de Crimea, eh? Ara m'ho semblava que era l'Ucraïna.
I?
Què? Va, digue-ho tu.
Candidat a tu jugaire 2013.
Clar que sí. Clar que sí. A més, amb les imatges...
Subcampiona, quasi.
Subcampiona, sí. Amb unes imatges espectaculars de... que ens vas enviar de fer una escalada. Allò era esportiva, esportiva? Les imatges aquelles, jo crec que sí que era...
Crec que hi havia de tot.
Hi havia de tot.
Sí.
Escolta'm, has deixat... Perdona, Marc,
jo, no, si no et sembla bé, malament...
Em sembla... Tot el que diguis em sembla, ja ho saps.
Jo m'agradaria que, per la gent que no et coneix, Fiona, perquè fa, com diu el Tom, fa molts dies que no estàs a Sant Feliu, quasi fa més que estàs a fora que no pas a Sant Feliu, qui és Fiona Pujol?
Jo.
Però no què fas, què fas?
Esportivament.
Esportivament, escalar molt, alpinisme, a l'hivern també esquí de muntanya, guia de raquetes.
Ella és molt modesta, que escala molt i tot això, però és que la Fiona és de la Federació Catalana d'Alpinisme, no?
Sí.
I vas participar
en el Mundial,
en el Mundial.
El Mundial d'Ucraïna d'Alpinisme.
I on quedar?
Quartes.
Quartes, home, quarta, una quarta. Sí,
una i com a Catalunya, mundial. Representant Catalunya.
Sí, sí, representant Catalunya.
I Espanya va quedar?
Quarta. Ah, no, Espanya no hi era.
Ah, Espanya no hi era.
No, anàvem catalans i bascos.
I bascos.
Ningú no hi havia a Espanya.
Vale.
Pels que no sapigueu qui és la Fiona, us estic penjant en aquest moment el vídeo que ens va enviar de Terradets a les xarxes socials perquè el pugueu veure, Marc, mentrestant, si te vols anar mirant tu mateix.
Sí, jo el conec, però bueno.
Ja, el vídeo és bo. Escolta, Fiona, va, arrenquem, perquè amb la música aquesta que ens ha posat el pau ens hem quedat així una mica molt tranquils.
Ja, i ara canvio, però és que no n'hi ha cap de l'àlbum que sigui animada.
No?
Sí, tot és la
reflexió tibetana, una mica, una mica
profunda.
El tema. Escolta'm, deixes la part més competitiva, el Mundial, i te'n vas a fer una expedició amb uns 6.856 metres a l'Himàlaia, l'Ama de Blam.
Sí.
Per què?
Perquè el Faust, el meu xicot, ja està allà amb la Federació Espanyola, que està a l'equip, i vam dir, home, ja que hi soc, pues, podries venir tu quan acabi la meva expedició i aprofitem i en fem una altra. I hem anat, bueno, ens vaig decidir per això, perquè un ja hi era i aprofitar una mica el viatge. Hem acabat enredant un altre amic nostre, un John, i ara ens anem. Nosaltres dos i ell que ja ens espera allà i cap a l'Ama de Blam.
La sensació quan en parlàvem és que, abans de començar el programa, és que hi aneu... Però aneu una mica amb una sabata i una espardenya.
Sí, sí, totalment.
Sí, com que aquí se'n va pujar, no sé, sense dormir un diumenge al dematí, una miqueta, no?
Una miqueta, però amb la diferència que primer hem estat indagant bastant, demanant informació a amics que han estat ja a l'Ama de Blam o a muntanyes properes, demanant com ens havíem de fer per pujar allà, si permisos, amb camps bases, xerpes, d'on havíem de treure cada història, i clar, també... Sí que hem decidit anar sense agència, però hem decidit anar sense agència per el tema preus. Però també tenim el contacte allà, tenim un amic que viu allà que ens pot ajudar també una mica a trobar-ho tot bastant més econòmic.
Que no és el mateix pujar sense dormir, que hi ha algun pastor per allà amb les ovelles, que anar amb xerpes.
No, esclar que no, esclar que no, esclar que no. Escolta, i a casa què et diuen? Saps què? Agafo una motxilla i me'n vaig a pujar l'Ama de Blam el 21 d'octubre. Bé, el 21 d'octubre marxo, acabo a pujar. Què et diuen?
Bueno, jo crec que ja no saben què dir-me. Però bueno, que si sóc feliç fent això, que ho faci. Que perquè m'estigui a casa de mala hòstia, que me'n vagi a pujar una muntanya, que estaré més contenta.
Amb el Raül ens miràvem a la muntanya aquesta. Raül, tu ens comentaves que hi ha escaladors que defineixen quan la muntanya és maca.
Sí, bé, de fet, quan ens va arribar la informació que la Fiona se'n anava ja a l'Ama de Blam, de seguida vaig començar a pensar, Ama de Blam, ho conec d'algú, i vaig recuperar un documental del Temps d'Aventura de TV3,
home,
que parla amb Jordi Pons, que diuen que és un dels pares de l'alpinisme i tal, que va ser van ser els primers espanyols que van fer un 8.000 pujant l'Annapurna, i llavors ells van anar a fer l'Ama de Blam, i ell diu que pels alpinistes ells ho consideren la muntanya més maca que hi ha.
És difícil la muntanya, tècnicament?
No, és de les muntanyes que anant per la ruta normal... almenys per les altres m'imagino que també, és de les que tenen bueno, un índex de que la gent puja molt, arriba al cim molt fàcilment.
I està massificada pel que saps tu o no?
Hi ha gent. Aviam, no és un Everest ni és un pic d'aquests d'un 8.000, evidentment que va molta gent, però sí, perquè és dels assequibles i per això hi va bastanta gent.
És de serà la vegada que has estat més alçada?
Sí.
Sí. Màxima alçada que has estat? Montblanc?
Montblanc, sí.
4.800.
4.810.
Quants cops l'has fet?
Un amb esquís.
Des de baix? Des de Chamonix o des d'on?
Des de la Guella Intermitja.
Escolta'm, a part de preguntes que et puguin fer els meus companys, és que jo soc molt friqui d'això de l'escalada i m'interessa molt. Com et prepares per una expedició d'aquesta manera? Tu estàs en forma, això ho dono per fet perquè t'estic veient i està clar que estàs en forma, però com es prepara una expedició a un quasi 7.000? Com la prepareu?
Home, aquest estiu m'ha anat molt bé perquè he estat visquent a Chamonix i llavors era un no parar de fer alpinisme i estar en altura. En altura rondant sempre els 4.000. Teníem el forfet d'allà i a la que podíem hi feia sol, també ha sigut un estiu molt dolent, doncs ens anàvem cap amunt a fer alguna escalada així en altura o a fer alguna activitat així més de fons que requereixi que no sigui escalar, perquè escalar ja en sabem molt i molt bé, però el que es tracta és de treballar al fondo i en altitud. I llavors moltes activitats de llarga durada així en alçada.
Clar, perquè treballar al fons, ho comentàvem abans també a la prèvia i ens ho comentava la Fiona Raül, que és una muntanya que no es permet dormir pràcticament. Comentava que els camps són complicats i això ha de ser una cosa que ha d'afegir una duresa extrema.
Bé, perquè abans que deia, clar, la gent quan puja pel cantó fàcil, clar, sí. Ja que ho fem més difícil, oi? I...
Ah, que no es pot dir?
Sí, sí, sí.
Ja que ho fem més difícil, clar, pel que comentàvem, pels camps bases i això, no podeu disposar de tots els camps bases.
A veure, el camp base sí que ho podem disposar perquè la nostra ruta surt bastant a prop de la ruta normal. Llavors, a la ruta normal sí que hi ha tres camps d'en altura. El tercer poder és el més complicat, però sí que hi són. I amb la ruta que fem nosaltres, aquests camps d'altura ens els hem de muntar nosaltres. Llavors no tinc tan clar si serà tan fàcil muntar un camp d'altura, depèn de quin lloc.
Perquè, va clar, nosaltres, bueno, a mi m'agrada l'alpinisme, el Raül bastant també, i el Marc i la Iolene no conec les seves aficions per l'alpinisme, però per la gent que no ho sap, aviam, expliquem una mica. Camp base. Perquè clar, això la gent que escolta Anem a la Muntanya evidentment ho saben tots, però nosaltres aquí al Tu Jugues som més d'un altre sector. Camp base és com un càmping?
Sí, perquè hi fa més fred.
Això sí, ho suposo. Ho suposo. Vale, camp base és com un càmping. Camp 1 i camp 2, com els he d'imaginar?
Camp 1, pues, que està a més altitud.
Quantes tendes hi poden haver-hi un camp 1 de l'Ama de Blanc?
No ho sé, posem-ne 5, 10.
10. Camp 2 ja la vostra.
Camp 2, poder una mica menys de tendes, una mica més dret, també depèn de la muntanya, no sé, igual hi ha muntanyes que fa un repatxó allà i és perfecte per muntar una tenda i potser estàs a 7.000 o 8.000 metres.
Com aquell qui res.
Clar, així de res.
Evidentment, 6.800 és sense oxigen?
Sense.
Segur, eh? És una cosa ja que us ho marqueu com a premissa. Clar, perquè suposo que el camp base de l'Everest no deu estar gaire més avall de 6.800.
No és dels més alts,
no és dels més alts,
eh?
Però vull dir que i al camp base la gent hi fa vida normal, els veiem que a vegades està jugant a futbol per allà fora alguna vegada.
Sí, bueno, deu estar uns 5.000, 4.000 bueno. I pico, 5.000 o així, però és que és una altitud que t'acabes acostumant, bueno, igual que t'acostumes als 4.000 metres.
Jo la vegada que vaig estar a l'agulla de midir, t'asseguro que...
No, però pujar un cop mareja i si corres a les escales pilles un bon globo, però quan puges uns cops seguits o fas activitat en altura, potser el tercer cop que puges i és una altra història, més si dorms a dalt, encara millor.
Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. Iolene, alguna pregunta?
Jo em plantejo que deuen haver-hi moments en què dius, què estic fent jo aquí? I per què haig de continuar pujant? Què et fa dir sí, endavant?
Bueno, perquè és una motivació l'arribar allà dalt. Més que arribar, bueno, poder és baixar, no? Però pujar allà dalt, tenir
home, sí,
les forces per pujar...
Està bé baixar, eh? No fotem cagarela, puja i baixa.
No, el millor és... Bueno, a mi m'agrada més pujar que baixar, però sí. Però, no sé, sí que hi ha moments que ho penso, que punyetes estic fotent aquí, tinc un fred que em cago. Estic patint, tinc gana, tinc set, però és com, i si baixo què? Llavors m'emprenyaré perquè hauré baixat i jo vull pujar, vull arribar a dalt, vull tenir la satisfacció d'haver arribat a dalt.
Fiona, es puja i es baixa pel mateix lloc?
En el nostre cas pujarem per la nostra ruta i baixarem per la normal.
Per seguretat, suposo, perquè la normal està més ben equipada, no?
Sí, cordes fixes.
I això és una cosa que, o sigui, la pujada a la Mà de Blanc és... deies que és tècnicament assequible, però perquè jo em faci una idea, gel tota la pujada, escalada amb gel, escalada amb pedra, com
és? Escalada amb gel i aresta.
Gel i aresta, o sigui, és dreta, diguéssim. Estava veient una foto ara mateix també, i suposo que arribar a dalt de tot és molt, molt, molt dret.
Però això canvia, és com quan et mires el Cervi, no? Saps? La muntanya del Toblerone.
Sí.
Clar, tu te'l mires i jo pensava, com punyetes puges per aquí? Però si no et deus poder agafar enlloc. I llavors t'hi fiques i veus que és una aresta ampla que hi pots caminar. Aviam, la de l'Ama de Blanc no m'espero que sigui gaire ampla, però sí que la perspectiva canvia molt un cop viets a dalt.
Un cop viets a dalt canvia... Bé, això és com quan vas a esquiar, no? Que estàs a baix i dius, hosti, aquesta pista és molt dreta. Jo aquests nivells de muntanyisme el domino, eh? Però...
Bueno, això gairebé passa amb el Pedro de Fuerca mateix, eh? Que tu estàs a baix i veus l'enfocadura i dius, hosti, aquí dalt, i després es puja bé.
Bueno, i
et puja caminant.
O et passa amb el vèrtic aquell d'aquí dalt sense dormir, que jo pensat, aquesta pedra no la poden pujar pel dret mai, i la gent puja i encara n'hi ha algun sonat qui corre i tot per allà, vull dir que déu-n'hi-do. Escolta'm, i a part de l'Ama de Blanc, tens alguna animalada així al cap que ens puguis explicar sense que a casa teva pateixin gaire?
Com la de l'Ama de Blanc?
O de l'estil, sí, alguna cosa, sigui, com et planteja la temporada, això suposo que t'ocuparà fins a mitjans de novembre, aquesta expedició, després com ho encares?
No, després que ho encaro, que me'n vaig de pet a treballar per recuperar-me una miqueta de l'anar de l'Ama de Blanc. Però espero que la primavera que ve, si tornem cap a Chamonix, acabar de fer la feina que m'he deixat per fer allà. Que massa pluja.
Massa pluja.
Sí.
Escolta'm una cosa, perquè clar, l'altra pregunta, evidentment, és això qui ho paga? Perquè ja veiem moltes vegades expedicions que fent Everest o fent K2 o fent aquests pics més emblemàtics, fan Verkamis, van enganxats amb etiquetes de milions de patrocinadors. Com ho feu vosaltres?
Nosaltres, de la nostra butxaca. Home, a veure, els costos de l'expedició amb un Ama de Blanc i els costos d'un Everest no tenen res a veure l'un amb l'altre. Però el bo és que ara sí que hem aconseguit una marca que almenys ens patrocina en roba.
Mm-hmm. Ah, molt bé.
Sí, de conya.
A veure, quina marca és? Aprofitem que estàs a la ràdio. Ices.
Ices. Ices, és de Saragossa.
Ah, molt bé.
Sí, a més, oita.
Bé.
És una marca així bastant nova i ara, doncs mira, ens ha fitxat i apa, de puta mare, perquè oita, almenys amb roba també estalviem una miqueta més. I el resto sí que nosaltres estalviar, iau.
Abans parlàvem amb la Yolene, quan arribeu a dalt al cim, poseu una bandera o no es fa això ja?
No, et fas una foto i vagis corrents.
Sí, al cim que ja estàs, 5 minuts?
Sí, sí, sí.
Si els hi estàs, no?
Estàs molt poc rato, fa molt fred allà.
Estàs a menys...
No et pots estar parat gaire estona.
Bé, suposo que el cim deu ser bastant ventós, a més, no?
Deus estar a menys 40 graus, poder. O menys 25, no? 40, sí, no? Si comencen congelacions, temes d'aquests. Un altre tema és el temps, el clima, que... Què espereu del clima? Neus, vents... O
ara
és una
bo,
mica...
fred, però bo. Perquè és l'època ja després dels monsons i en teoria hi ha estabilitat i el temps és més bo.
Sí, no, bé,
més fred, però més bo.
Teòricament ara és l'època que es fan les expedicions a l'Himalaya, no? Després dels postmonsons.
Ara comença la bona temporada.
Està intentant trobar la previsió meteorològica, eh? Per explicar a l'audiència una mica de què estem parlant. La que tinc aquí davant... que és, no sé si són els 6.800 metres aquests, parla de la cota del pic a menys 14 ara mateix. Menys 14 aquesta setmana que ve, per tant...
Menys 14 ho fa d'as, això, de Puigcerdà.
D'as, sí, quan queda el fred tancat, sí, sí que aquesta temperatura és el que passa a classe.
No, això ja m'ho feia dalt al Montblanc, també.
El tema deu ser vent, perquè, clar, per exemple, divendres d'aquesta setmana hi ha vents de 50 km/h, que a 12 graus sota zero...
La sensació...
Puc assegurar que la sensació de fred ha de ser terrible. Ha de ser terrible. Doncs escolta'm, Fiona, que tinguis molta sort. Hi haurà alguna manera de poder-vos seguir des d'aquí? Ho heu plantejat? Perquè seria divertit dir Fiona Pujol, camp 2 de l'Ama de Blanc, i aquell soroll de fons. Com esteu?
Pau, un wifi net allà, allà dalt, com
ho veiem? Deu ser complicat, no, la comunicació, no?
Sí, si tens un telèfon satelital, és de conya, però no és el cas.
La federació no us la, no us la deixa?
No. Així que haurem d'esperar arribar al poble per pillar algú de wifi i connectar un altre cop, també ja hem baixat.
I poder enviar alguna, alguna foto. Doncs escolta, que tingueu molta sort.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, intentarem seguir-vos a la mesura que sigui possible i sobretot torneu, sencer.
Sí, sí, sí,
que,
i tant.
Que vagi molt bé.
Merci.
Segueix-nos a facebook.com/tujugues i a twitter.com/tujugues. Participa al programa al 93-866-3239, per internet a tujugues.com i a tujugues@onacodinenca.cat.
Vinga, i després d'aquesta calma que hem tingut en aquests instants parlant amb la Fiona, parlant de muntanyisme, parlant de, perdó, d'alpinisme, parlant d'aquestes coses, tornem a la realitat, tornem a terra, i el que de moment els està fent, ara faré un link d'aquests dolents, eh? Una mica costa amunt, sobretot aquesta jornada, ha sigut el primer equip de futbol que amb una mala primera part queda condemnat i acaba perdent per 2-5 amb el Pradenc.
Derrota contundent al sènior ahir davant el Pradenc. Els visitants van sorprendre els santfeliuencs amb una arrencada de partit trepidant i ja al minut 7 pujava el 0-1 al marcador. Aquest gol va fer molt mal als codinencs, que no aconseguien aturar els atacs rivals i es veien clarament superats abans de la mitja hora. Arribava el 0-2. Els últims minuts de la primera part sembla que el Sant Feliu s'anava posicionant millor i tenia una mica la pilota però sense fer gaire perill i així s'arribava a la mitja part. A la represa, els homes de Javi Duque sortien a pressionar més amunt i donaven problemes als visitants, però en una altra errada defensiva arribava el 0-3 que deixava el partit sentenciat. Els codinencs no baixaven els braços i ho seguien intentant, i a falta de 15 minuts, Jona escurçava distàncies i feia el 1-3. Just un minut després, Edu tenia una bona ocasió, però el porter del Pradenc feia una gran aturada i evitava la reacció santfeliuenca. Amb el Sant Feliu llançat a l'atac, els del Lluçanès feien el 1-4 a falta de 10 minuts i el 1-5 a falta de 5. A l'últim minut, Edu feia el 2-5, que només servia per maquillar el marcador i acabar el maig amb un resultat contundent.
Bé, Raül, ho comentava en la introducció del Tu Jugues, derrota contundent. Més per això que dèieu, no? Una sortida vasalladora del Pradenc, que us va sorprendre.
Bueno, la idea sempre és sortir fort, començar molt fort els partits, però bé, ja la primera ocasió gairebé ja la van tenir ells al minut i a partir d'aquí ja hi havia com un desajust defensiu que no aconseguíem solucionar i ja passa aquella cosa que et vas posant nerviós, veus que ells t'estan dominant i que no trobes la solució. I clar, ells agafen confiança, et van fent ocasions, tu veus que costa passar de mig camp, i és que a més la jugada al primer gol també va ser mala sort, que va venir d'un saque de banda que el tio que va assecar li va patinar la pilota.
Hòstia.
I anava ell a buscar la pilota, que ell no la podia tocar.
Sí.
I el Cesc es va voler apartar per no tocar-la, perquè fos falta del jugador de l'altre equip, i va topar amb el Jordi, amb el Crebe, amb el porter, i va quedar la bola morta perquè vingués un altre a empujar-la.
Hòstia.
Va xutar, la va treure a l'hora de fer la línia, però se'n va anar endur-la de bot. I llavors, doncs és això, vam tenir molts problemes de trobar saps, ens estaven atacant i no trobàvem la manera de tallar el joc a mig camp i la primera part, un bon equip al Pradenc, i bé, doncs clar, ja la mitja part 0-2 amb la sensació que haguéssim pogut ser més, ens vam escapar vius i sortim a la segona part, ens anem una mica amunt, alguna arribada tímida i hi ha un desajust defensiu, el 0-3 ja ens va matar. Llavors, clar, ells també es van relaxar. Vam tenir alguna bona ocasió, un xut de l'Uri del Palau que el porter va... És que a més la va blocar, va fer una parada espectacular. I llavors vam fer, semblava que tot estava fet, vam fer l'1-3 i de seguida vam tenir el 2-3 que ens hagués posat al partit. I el seu porter, que les dues o tres que vam tenir clars, va fer aturades boníssimes. I llavors ja al final, els últims 5 minuts, te'n vas amb tot a dalt, defensa, com aquell qui diu, defensa de dos... que sigui el que Déu vulgui, i ja l'1-4, l'1-5 seguint, sí.
Diguéssim que no seria la nostra lliga, però venc?
No, jo crec que no. De moment hem... O sigui, les notes positives,
sí,
com per dir-ho així, és que tots els partits hem aconseguit marcar. Mai ens hem quedat a 0.
Sí,
sí. O sigui, ofensivament les coses estan sortint, hem de millorar en defensa. El bo que hem jugat amb el grup primer, que és el líder, hem jugat amb el camp de Bànol i el Pradenc, que són equips que han d'estar dalt. El Torelló porta 10 punts de 15 o 11, que no hi comptàvem. I el bo és que ara ve la Garriga, Mollà, Canovelles, que són equips que estan a baix.
Amb... Mollà ve aquí a Sant Feliu?
El Mollà ve aquí a Sant Feliu d'aquí 2 setmanes.
Partit...
De retrobament.
De retrobament.
Sí, partit de retrobament, o sigui, el partit...
No hi donarem més...
No, no, el derbi és la setmana que ve al camp de la Garriga, això és indiscutible. és indiscutible.
Ha sigut prou suau. Amb això de la Garriga ha sigut prou... Coneixent-te ha sigut
no,
prou.
No, dir coses en antena.
No faria falta que ens tanquessin la ràdio. Doncs dit això, que amb aquesta repassada del futbol, nosaltres seguim endavant i repassem ara, sí, la Chrono Driver. Vinga, doncs parlem de la Chrono Driver. Una setantena de cotxes es reuneixen aquest cap de setmana per participar en el 5è Rally Chrono Driver, com dèiem, Revival, pujada de Sant Feliu, Marc.
Aquest cap de setmana, el 4 i 5 d'octubre, han tingut el lloc el 5è Rally Chrono Driver 2014, la clàssica cursa de regularitat a Vigues, de Vigues a Sant Feliu de Codines. En 4,2 quilòmetres de recorregut, un autèntic revival on s'han pogut veure l'evolució dels cotxes esportius des dels seus orígens fins a dia d'avui. S'hi van inscriure uns 70 cotxes fabricats fins al 1989 i van participar, entre d'altres, Juan Fernández i el seu Porsche 940 GTS de 1964, Fernando Gómez, Eugenio Baturone, Manuel Juncosa i Jordi Gené, de cotxe 0 amb un Audi R8 B10. La pujada de Sant Feliu de Codines va ser un dels esdeveniments del motor més rellevants de la zona durant la segona meitat del segle XX. Els millors pilots de l'època van participar-hi, deixant un llegat prou interessant per recuperar de l'oblit i plasmar la seva història en un llibre documental sobre els primers 30 anys d'aquesta prova esportiva. Dissabte, a les 7 de la tarda, es va presentar a l'Ajuntament el llibre La pujada 1959-1989, 30 anys de la pujada de Sant Feliu. Els autors del projecte són Oriol Vilanova i Josep Cassart.
I, evidentment, ningú millor per explicar-nos com va anar tot plegat i per donar-nos un punt de vista intern de la prova que l'Oriol Vilanova. Oriol, bona nit!
Hola, bona nit.
Com estàs?
Una mica cansat, però bueno, molt content perquè va anar tot fantàstic.
Escolta'm, pel que hem pogut veure a xarxes socials i per la nota de premsa que hem rebut i tot plegat, un èxit tant de participació com de públic.
I de temps, o sigui, al final el clima ens va ser molt favorable, tot i que ens vam despertar amb una tamborinada d'aquelles que fan història, però a les 8 es va calmar, va sortir el sol i vam poder fer... totes les tres pujades amb sec, o sigui, estupendo.
Hasta el temps es va voler apuntar per donar una mica més d'emoció a la prova, eh?
Sí, la veritat és que era un dia històric, perquè, com us havia comentat, el fet de tenir el cotxe i el pilot guanyador de la carrera de fa 50 anys, doncs era una fita realment més que remarcable. A més, ens van acompanyar altres pilots de la categoria de Fernando Gómez, que és el, recordem que és el que té el rècord de la prova, pilots tan mítics com Manel Troncosa, Geni Baturone, etcètera, etcètera. O sigui, va ser realment un revival amb tots els ingredients.
Escolta'm, el Joan Fernández va pilotar al final?
El Joan Fernández no va pilotar, va anar de copilot. Recordem, ell té 80 i pico anys,
sí, sí.
34 anys, em penso. Evidentment, aquests cotxes, encara que siguin l'any 64, era un cotxe de competició, un cotxe realment de carreres, només per entrar i sortir. I una persona de 20 anys ja té de fer una mica de contorsionisme. I a més, avui en dia és un cotxe de col·lecció, o sigui, n'hi ha poquíssimes unitats, el cotxe tampoc no és la seva propietat, i com que el vam començar l'event, encara plovisquejar una mica, ell de manera molt sensata, i com que és un gentleman, va preferir no forçar la màquina i anar de costat.
Doncs escolta'm, un èxit de participació per les fotos que hem pogut veure, per el que ens ha arribat, i el Pau fins i tot hi va poder-hi ser. I el que també va ser un èxit, perquè també ho hem vist així, va ser la presentació del llibre.
Sí, la veritat és que la presentació del llibre va anar molt i molt bé. La veritat és que ha tingut molt bona acceptació. Durant aquest cap de setmana ja n'hem vengut més de 100 exemplars.
Molt bé.
O sigui que les expectatives són molt bones. La veritat és que ha quedat un llibre molt complet, tant de la part de cotxes que he escrit jo com la part de motos, que ho ha fet en Josep Cassart. Jo crec que hem fet molt bona feina, no és per ficar-me una medalla ni molt menys, sinó que molta gent que l'ha vist i que doncs, l'ha repassat i l'ha començat a llegir, doncs hem rebut moltes felicitacions i això realment ens fa estar molt orgullosos.
Escolta, i una pregunta sense ànim de reobrir la polèmica. Va aparèixer alguna moto dissabte al matí o dissabte a la tarda per fer la pujada en costa?
No, la veritat és que no. No, o sigui, tota aquesta polèmica va quedar bastant diluïda i ja et dic, o sigui, no és que tingui res en contra de les motos ni molt menys i potser m'agradaria inclús d'aquí, no sé, l'any que ve o alguna altra edició poder fer un revival amb les dues categories, tal com s'havia fet tot històricament.
M'ho has pres perquè t'anava a apretar perquè fos així, perquè t'anava a preguntar, pròxims objectius és afegir-hi motos al revival i la resposta ja és... clara. A part d'això, Oriol, què més tens en ment amb Chronodriver i companyia per aquests pels pròxims mesos?
Mira, surten diverses idees. Una és d'intentar fer la prova una mica més internacional, intentar que vingui gent estrangera. Inclús el que també m'agradaria és que en un mateix cap de setmana hi hagués el revival i hi hagués la prova de velocitat. O sigui, de fer-ho de forma conjunta, jo crec que podria ser un espectacle encara molt més maco. Imagina't el dissabte hi hagués la carrera de velocitat, on intentaríem doncs, que vinguessin pilots de renom i pilots punters de les generacions actuals, i el diumenge doncs, fer el revival com hem fet enguany i mirar doncs, de mica en mica de fer-ho millor. La veritat és que hem tingut molt bon suport tant de l'Ajuntament d'aquí Sant Feliu com els de Vigues, o sigui, han estat impecables, i jo crec que l'organització doncs, més o menys també hem respost amb les expectatives, i jo crec que treballant en equip podem assolir o podem fer d'aquesta prova encara molt més important, no?
Doncs, Oriol, boníssimes notícies. Jo crec que això que proposes de fer un cap de setmana d'aquests de nivell esportiu, de motor important a Sant Feliu és bestial. Vull dir, és bestial perquè pot ser realment molt i molt i molt divertit. Escolta, felicitats una vegada més per la iniciativa. A seguir treballant i que, evidentment, nosaltres, tan bon punt puguem, us seguirem i n'informarem de tot plegat.
Molt bé, doncs moltes gràcies i fins molt aviat.
Fins molt aviat, Oriol. Gràcies. Bona nit.
Participa al programa al 93-866-3239, per internet a tujugues.com i a tujugues@onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Tres quarts de nou del vespre, seguim repassant l'actualitat esportiva de Sant Feliu i toca parlar una mica d'hoquei, Marc, amb un Sant Feliu dispers, però que tot i així aconsegueix la victòria contra el Sant Cugat per 4-3.
Aquest dissabte el Sant Cugat es va desplaçar al municipal Francesc Assar per disputar un dels partits de la Copa Penedès. Els cugatencs, molt joves, van posar moltes dificultats als homes de David Cáceres per aconseguir els 3 punts. A la primera part, els santfeliuencs van arribar al descans amb l'1-1 al marcador, amb gol de Roger Valls. A la represa, el nou, però alhora veterà, Marc Vila, va fer 2 gols que van encarrilar la victòria. Semblava que els homes de Cáceres tenien el partit controlat, però els cugatencs van aconseguir fer 2 gols més i posar la por al cos als santfeliuencs. Finalment, Ros, de falta directa, feia el quart gol i es tancava l'electrònic amb el 4-3 final. D'aquesta manera, el Sant Feliu ocupa la segona plaça del seu grup i disputarà la medalla de bronze al campionat el dissabte, dia 11, a Lloret de Mar.
Vinga, i seguim repassant titulars d'hoquei, parlant del segona catalana i Olene. 2 partits, 2 victòries pel segona catalana aquesta setmana per 4-7 a la pista del Folgueroles.
Els homes de Dani Moles han començat amb molt bon peu la temporada i compten els seus partits com a victòries. Aquesta setmana es va imposar un dels rivals que assegurava complicat en aquest inici de temporada. Un equip amb algunes baixes provocades per la convocatòria del primer equip va saber tirar endavant el partit amb una bona participació dels joves de l'equip, sobretot d'Albert Cuspinera, que la primera pilota que va tocar va ser gol. Amb el 7-4 final, segon partit, segona victòria.
I rematem els titulars d'hoquei parlant del doblet de victòries pel femení que lidera la segona catalana femenina.
Aquest cap de setmana, les joves noies del femení d'hoquei van disputar 2 partits. Un d'ells ajornat, el primer partit a Riudebitlles. Les santfeliuenques, poc acostumades en pista de parquet, van aconseguir un 3-6, amb gols repartits per totes les jugadores. Les noies d'en Carles, amb una pretemporada molt dura, van aconseguir plasmar les jugades assajades durant la setmana a la pista. Per altra banda, el partit ajornat amb el Cubelles, les fèmines van aconseguir una golejada, on les petites del club, com la Goretti Vallcorba i la Maria Fontanals, van debutar de manera espectacular, marcant-hi tot, i aconseguint un resultat final d'un gol a 2-11. Un resultat molt contundent que fa que les noies d'en Carles aconsegueixin la primera plaça del grup.
Bé, repassem el partit del primer equip, que tant el Pau com el Marc el veu poder veure. Sensacions, Marc?
Jo torno a dir el mateix que he dit amb el futbol. Crec que poder no esperaven doncs, un Sant Cugat d'aquesta manera, crec jo. Vull dir, vaig veure com una mica sorpresa, perquè el Sant Cugat plantava molta cara. Vull dir, arribava molt bé a porteria, però tornava a tenir feina. T'ho dic jo, va tenir feina.
Ja està bé.
Un partit dur, també amb faltes. Va haver-hi bastanta contundència per part dels dos, eh? No només del Sant Cugat. I bé, vaig veure bé, vull dir, poder... jugadors que ens tenien acostumats, que sortien molt, no? Que eren,
sí, ostres, que
revulsius.
Sí.
Per exemple, Oriol Vivet, no? Doncs
sí.
Vaig trobar una mica falta de protagonisme en el partit. Aquells xuts que recordem de Marc Fages des de fora l'àrea, aquells xutarros que feia, no els vas veure. No sé si són ordres noves de David Cáceres, però jo ho preguntarem, jo ho preguntaré tot això. Però bé, molt bé, a Marc Vila vaig veure molt enxufat, molt, molt motivat.
T'ho volia preguntar, perquè és una de les persones que quan vam, parlant del partit, la gent m'ho comentava, jo no hi era aquesta setmana, i ho destacaven, que el Marc va fer uns bons minuts.
Sí, sí, sí. I el públic ho va agrair-ho, perquè va ser com, saps? O sigui, 1-1 a mitja part, estava molt encallat el partit, també al començament sí que de la segona part David Cáceres va com canviar una miqueta i va veure per on podia atacar i Marc Vila va aprofitar-ho i de veritat doncs, que va ser com, saps allò, canviem el partit, canviem la cara i la veritat és que el públic ho va agrair-ho perquè la primera part va ser una mica
ensupida,
pesadeta, sí? Sí. I la segona part bé, va estar molt bé, Vull dir, bé, un bé.
Emocionant, a més a més.
Un bé, sí, jo diré un bé al partit.
Només un bé.
Sí, perquè, ostres, no sé, és que jo tinc un record d'aquest Sant Feliu.
Ja, bueno, clar, clar, evidentment, evidentment.
I ara que és el rodatge, no, lògicament, sí, 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 la Copa de Penedès segurament es fa per això, no, també.
Clar, clar, perquè fa rodatge, i tant, i tant.
I bé, bé, molt bé, molt bé, estic content.
I és aquesta setmana, a la fase final de la Copa Esports Penedès, dissabte, 6:15, per la gent que vulgui anar al pavelló del Lloret, contra el Lloret, l'equip que juga a casa, sempre és un hàndicap important, i les últimes visites a la pista de Lloret no han sigut gaire profitoses. Però, bé, doncs intentar quedar menys tercers de grup. La final la disputen el Xum i l'Arenys. Per tant, el Xum, equip que ha baixat d'Hockey Lliga, i l'Arenys, un equip sorpresa, té molt bon equip, ja jugava molt bé l'any passat, un equip molt dur, i que disputaran la final de la Copa Esports.
I dir que aquest partit d'aquesta setmana, com que els porters va haver-hi... O sigui, estaven baixos de porters,
eh?
Doncs va estar convocat un dels més petits que ja pot ser, el Xavi Morillas.
El Xavi Morillas? Sí. Ah, sí, carai.
Sí, sí.
Carai, molt bé.
I, bueno, que jo no sabia qui era, clar, perquè és que juga molt, que és juvenil. O és segona catalana ja?
No.
És molt avall. Sí, sí. Clar, no sabia qui era i bueno, això, fa gràcia. No va jugar cap minut, però bé. Que bé, molt bé.
Ja està bé, doncs.
Que tenim altres porters, també.
Ja planté sí, per estona. A més a més, dissabte, afegir això només com a dada, dijous passat vam tenir el santíssim honor de disputar un partit contra els veterans del Barça al Palau Blaugrana, cosa que va anar bé. A més, uns veterans del Barça una mica coixos, no per la veterania, sinó perquè els faltaven alguns jugadors, però bueno, el Sant Feliu van portar una bona victòria per 7-4 al Palau, per tant, un bon resultat, i d'aquí 15 dies comença la competició, comença la primera divisió. Jo crec que la setmana que ve haurem de començar a parlar amb algú, eh?
Sí, i tothom qui vulgui pujar al pavelló, que miri bé els horaris, perquè, o sigui, no perquè comencen mitja hora més tard els partits ara, o sigui, comencen a 7:45 sí, de la tarda.
La primera jornada és estrany, oi?
I la primera jornada és divendres, ho dic bé? Divendres a la nit?
Crec que sí.
I això és degut a que l'1 de novembre és Tots Sants? O...
No, és no. Degut a que crec que fan els 10 anys de la victòria a Macau de la selecció catalana, i com que David Cáceres n'era jugador, no m'atreveixo a dir que capità, em sembla que no, em sembla que era Ivan Tibau el capità d'aquell equip, i era, doncs, vol anar...
Sí, ho fan divendres perquè nosaltres ho hem demanat.
Sí.
No és perquè...
No.
Doncs això, que estigueu al cas, que la jornada comença així en un dia
estrany,
habitual. Aquí a Sant Feliu, i juguem la primera jornada contra el...
Mieres. Mieres, equip acabat de pujar de categoria, un equip d'Asturià,
no?
Que serà dels difícils de guanyar, sobretot a la seva pista. Aquí veurem com... S'han reforçat molt, veurem com queda tot plegat. Ens queda repassar, per acabar, el titular del bàsquet. Irem tancant, que tenim agenda, tenim Lliga Tu Jugues, tenim de tot. Vinga, i amb la Iolena acabem amb la dura derrota de 86-28, Déu-n'hi-do, de les noies d'en Quico contra el Vic 0.
A la segona jornada del Campionat Territorial Sènior Femení de Bàsquet, les noies del Sant Feliu van desplaçar-se fins a Vic per jugar contra el Vicus Femení Osona, que fins al moment van les primeres en el campionat. Durant la primera part, les de Sant Feliu els hi van posar difícil, però mica en mica les locals es van anar distanciant, gràcies a la seva rapidesa i la facilitat per treure'ls-hi la bola. La superioritat física de les de Vic va provocar que la distància cada cop fos més gran i les noies de Sant Feliu acabessin abaixant els braços. Finalment, acaben el partit amb un resultat exagerat de 86-28.
Bé, doncs, dura derrota. Parlàvem amb la Iolene, parlàvem amb el Raül. Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do, però bueno, tot s'ha de dir que els dos primers partits que han jugat han tingut una miqueta de mala sort de jugar contra equips forts.
El calendari no els ha ajudat, eh?
No.
No els ha ajudat gens. Però comentàvem amb Raül, abans, que 86-28, jo crec que hauríem de buscar a la hemeroteca de Cesc Vilalta, que era l'expert en bàsquet fins a aquesta temporada, per trobar un resultat així, eh?
Sí, de fet, bueno, jo sembla que l'any passat tant no n'hi va haver cap. I esperem que el que comentàvem de que van a baixar els braços que no passi, i és molt d'hora perquè passi, eh?
És molt aviat perquè passi. Deies, Pau, perdona.
No sé si ara també amb sènior es fa igual, però almenys jo, quan he entrat de bàsquet, el que fèiem amb les categories inferiors era la fase prèvia, fer-la per proximitat, i la fase i la primera fase, diguem, no, o sigui, o la segona fase, fer-la per nivell. Mm. És a dir, d'aquí a desembre toquen els equips que estan a la vora o que més o menys, saps, vull dir, més pròxim o així, i de cara a la segona fase ja s'articula tot tots els grups per nivell. No sé si em sent si es fa així.
Jo no crec, perquè Candelà no és lluny,
Em sembla que és lliga tancada, eh?
Sí, doncs potser sí, no sé.
Jo crec que sí, que ja la temporada passada hi ha lliga de 14 a 15 equips.
Des del ple desconeixement, ja ho dic, eh?
Sí. Gràcies per l'aportació, Pau.
I marxem, oi?
No marxem encara, perquè ens queda repassar abans de plegar el calendari de la setmana. Doncs en un parell de minuts, Pau, repassa'ns sense presses. Avui tenim temps, cosa estranya, tenim temps, podem acabar el programa tranquil·lament. Com queda l'agenda per aquest cap de setmana que ve?
Bueno, ja ens faltarà temps, ja ho veuràs. Dissabte, dia 11, comencem a les 10 del matí, Master Pillar al Frontier Solanes. Els partits comencen a les 10 fins a les 2 i a les 9 i mitja s'acaba el sorteig antenotario dels equips. Per tant, qui vulgui saber la composició dels clubs i d'equips, doncs a les 9 i mitja al local social. Data màxima d'inscripció pel Master Pillar de l'Atlètic el dimecres a les 8 del vespre, segons paraules del mateix club. Us hi esperem a tots i som comptats. Pel que fa a la resta de jornada, a les 6:15 de la tarda de dissabte, Nacional Espanyola d'Hockey Lloret Sant Feliu en aquesta Copa
Esports Penedès.
Esports Penedès.cat. Diumenge a les 12 i mitja del migdia, el sènior de bàsquet, les noies reben el Vilassar al pavelló Francesc Cassart. Ja pel que fa a la tarda, 5:15, el futbol, el sènior se'n va jugar a la Garriga. A 6:15, l'hoquei rep el femení, les noies del femení d'hoquei reben el Barberà. I a 7:45 del vespre tanquen la jornada el segona catalana masculí d'hoquei, que rep el Navarcles, també al pavelló de Sant Feliu de Codines.
Doncs déu-n'hi-do l'agenda esportiva del cap de setmana. Sobretot penseu en el Master Pillar, aquest mític ja torneig de l'Atlètic, que doncs una vegada més pel Pilar, al voltant de Festa Major de Caldes també, i tot plegat s'acumulen les coses, doncs Master Pillar a Solanes, evidentment fins dimecres al vespre, sembla que ha dit el Pau.
Sí, fins dimecres, un moment que hi torno, no hi torno perquè he tancat
el
forra.
Fins dimecres.
Fins dimecres, no sé quina hora.
Fins dimecres, al llarg del dia, doncs us podeu inscriure en el torneig del Master Pillar de Solanes, per tant... participeu, que com sempre són activitats molt interessants. A més, sembla que farà bo cap de setmana. Per tant, endavant, apunteu-s'hi. Vinga, 2 minuts per acabar la Tu Jugues d'avui. Pau, gràcies.
De res, vosaltres. Ara farem la lliga, o demà al matí o alguna hora, ja farem spam i comenceu a apostar tots, la Iolene també, que li farem usuari.
Ah, li farem usuari a la Iolene.
I el Maduro també, que el va demanar la setmana passada.
I el Raül no.
I el Raül no.
Ja va dir que ens va deixar clar que no.
Va dir que no, per tant...
I el busques.
I en el Pau li busques... En el Marc li busques la contrasenya.
Sí, anar més correfoc. Però ara hem de canviar-la perquè... Okay. Passa tota l'audència i alteraran les teves apostes. Va, bona nit. Fins el dilluns que ve.
Bona nit, Pau, bona nit. Aquí a l'estudi. Raül, gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve. Iolene, merci.
A tu.
Una setmana més aquí al peu del canó. I escolta, aprenent, mica en mica.
Mica en mica.
Digues que sí. Marc, gràcies.
Ja ho saps,
i ens veiem la setmana que ve. I a tots, gràcies per ser una setmana més. I això, que sigueu feliços, que acabi d'anar bé el dilluns i que tingueu molt bona setmana. Bona nit. 'Cause I'm like you.